a Nicola Jackson. És una falta lateral molt a prop de la línia lateral del camp, que la picarà Dani Parejo amb cama dreta, només un home a la tanca, la pilota queda curta, la treu el Sevilla al primer pal, el rebot li queda Alfonso Pedraza, retalla dues vegades, s'equivoca, això propiciava la contra del Sevilla, però ha estat molt atent per tallar l'esfèrica un jugador del Villarreal. Torna a centrar Parejo ara des de la banda esquerra, és un canvi d'orientació del joc, li surt malament, ataca el Villarreal, n'afegeixen dos. El Ciutat de València, 0-1, està guanyant el conjunt andalús. I va Xucuetze per la banda esquerra, prova de fer-lo contra un, marxa pel mig, la posa per Baena, dins l'àrea. Baena buscava la centrada, refusa el Sevilla, se la queda Cunha. A veure com surt d'aquí el conjunt de Lopetegui, ho fa per baix. A Cunha, d'esquenes, intenta forçar la falta, i aquestes faltes que sempre o gairebé sempre acaben amb un xiulet de l'àrbitre. Jo no sé si a Cunha li havien fet falta o no,
l'ha buscada bé,
estava Xucuetze apretant-lo, collant-lo, però no ho sé, què vols que et digui, a vegades aquestes faltes em semblen un pèl exagerades, són d'aquelles que el defensa està d'esquenes, el Xucuetze el pressiona, el fa caure entre cometes, i a Cunha acaba forçant la falta. Tenim a Yacine Bonu estès a la seva àrea amb algun problema físic, hauran d'entrar a les assistències. Hernández atura el cronòmetre, encara faltarà que es disputi un minut més de l'afegit.
Veurem què li passa a dreta, Bonu, que es queixava, sí. No, ara es toca el peu esquerre, no sé ben bé on té el mal a Bonu, que l'altre dia va perdre la titularitat en el partit de Champions, avui la recupera, però en aquest partit de Lliga, no sé si pot continuar o no el porter marroquí del Sevilla. S'ha acabat ara sí el partit de la Juve a Itàlia.
Sí, amb derrota, Monza 1, Juventus 0, primera victòria de la temporada del Monza de Berlusconi, que suma 4 punts. La Juve queda amb 10, vuitena a la classificació, de moment a 6 del líder l'Udinese, però que poden ser 7 si Nàpols i Atalanta, o Nàpols o Atalanta, un dels dos, millor dit, guanya els seus partits d'aquesta tarda. Està en crisi l'equip de Turí, serà una aturada calenteta a Can Juve.
Cuixa dreta és on té mal Bonu, i feia el metge o el fisio gest de canvi a la banda.
Sí, li estaven fent una mena de massatge en aquesta cuixa dreta. És interessant en aquesta situació perquè queda només un minut pel descans. Es podria arriscar Lopetegui a no canviar Bonu, que aguanti un minutet al damunt de la gespa? Mira, de moment em sembla que li diuen que s'esperi.
Sí.
Jo crec que farà, si pot, el canvi al descans. Esclar, aquesta finestra a vegades pot ser important al final del partit.
Tampoc estava molt preparat Dimitrovic el substitut, perquè s'estava posant tot just als mitjons. Potser hauria d'estar una mica més preparat, no?
Sí, sí. En tot cas, això ja passa amb els porters, eh? Quan un porter ha d'entrar, a vegades tarda 3 o 4 minuts en ser substituït.
Sí, de fet, vaja, si vol el canvi, Bonu s'asseu, i fins que està preparat Dimitrovic l'has d'esperar que entri al terreny de joc. Però preferirà no exaurir aquesta finestra de canvis, i d'aquesta manera que mantenir les 3 encara obertes de cara a la segona meitat. Doncs acabem la primera part, no, Gerard?
Ja que doncs sí, queda en res això, menys un minut. Estava veient Isco com movia la pilota en un metre quadrat. Isco és dels millors, eh? Podria jugar amb Memphis i Ferrao a futbol sala, al Palau Blaugrana, però quan ha de córrer, quan ha de sortir en profunditat, li costa. Avui ha donat una molt bona assistència en el gol d'Oliver Torres. Es veure,
amb tres pilotes, contra, no haurien de jugar?
Sí, la contra de Nicola Jackson per l'esquerra, veu la pujada de Coquelin que arribava, s'hi ha llançat amb tot a Gudel, que tenia groga, mare de Déu, amb més perill que Frank Kessié ahir en el partit contra l'Elx. S'ha arriscat Nemanja Gudel, però jo crec que ha tocat pilota, ho ha fet molt bé el central avui del Sevilla, i ha evitat l'ocasió de gol de Francisco Kelen, ara ja fora de joc, i l'àrbitre que assenyala al final de la primera meitat. Marxem al descans amb el gol d'Oliver Torres, al minut 8 de la primera, l'únic gol del partit de moment, Villarreal 0, Sevilla 1.
Passen 4 minuts de les 5, fem una pausa i de seguida tornem i xerrarem una estona amb David Martín, amb el seleccionador espanyol masculí de waterpolo, que ha tingut un estiu de bojos on ha guanyat, entre altres coses, un or al Mundial i un bronze a l'Europeu. Aneu-li al darrere.
RAC 1 RAC
més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Superesports a RAC1.
Disco de tarda, aquesta, és horari, horari
sí,
infantil.
Disco light.
Disco que poden entrar els menors d'edat a aquesta hora.
Que no la posin al Metropolitano, aquesta, eh? Per si balla algú.
No. No se serveix alcohol, eh? A aquesta hora, que quedi clar. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha tingut un estiu de bojos, com dèiem, amb Mundial Europeu, i per si no hi hagués prou, amb les finals de la Lliga Mundial. Va guanyar l'or al Mundial de Budapest, el bronze a l'Europeu de Split i també un bronze a la Lliga Mundial. Des de l'arribada de David Martín a la banqueta de la selecció espanyola, que va ser el 2016, després dels Jocs, han guanyat un or i una plata als Mundials, dues plates i un bronze als Europeus, a més de dos bronzes a la Lliga Mundial. Aquest dijous vam quedar amb el David Martín i les tres medalles d'aquest estiu penjades al seu coll a la cafeteria del Club Natació Atlètic Barceloneta, sempre a prop de l'aigua.
Amb el seleccionador espanyol masculí de waterpolo, amb el David Martín. Hola, David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què has fet des que has tornat de Split? Has tingut temps de desconnectar, de descansar?
Bueno, la veritat és que he estat amb la meva família, que és el que més trobava a faltar, els meus nens, i una mica la rutina familiar.
És això el que es troba a faltar, sobretot, quan estàs tant dies fora de casa? Què és el que et torna allò a la realitat, a la rutina, quan aterres una altra vegada a Barcelona?
Bueno, jo crec que és això, no? Perquè estàs pràcticament tots els dies d'hotel, dormint en llits que no són els teus, per tant, una mica el que trobes a faltar és això, estar a casa teva, amb els teus fills, la teva dona, la rutina, la família, i ja està, és el que he fet i el que faré ara, realment.
Ha estat un estiu intens de bojos, amb tres competicions, mundial, europeu, amb la final de la Lliga Mundial. Això és bo pel waterpolo, David, que s'hagi concentrat tanta activitat i de tant nivell en tants pocs mesos?
A veure, no sé si és bo o dolent, jo crec que és massa competició, sobretot per protegir els jugadors. És veritat que aquest any, pel tema del Covid, de la pandèmia, doncs s'han ajuntat moltes competicions, i és veritat que al haver-hi molta competició, doncs el jugador ho gaudeix, no? Però jo crec que això a llarg plaç no es pot mantenir. Crec que hem de cuidar una mica més els esportistes, perquè aquest ritme de competició, tant a nivell de clubs com a selecció, crec que a llarg plaç pot ser contraproducent.
I això com es prepara? És a dir, un prioritza una competició sobre l'altra? Perquè, clar, no ha de ser fàcil, no?, d'organitzar un estiu com aquest amb tres competicions, amb dues, sobretot, molt grosses, com és un Mundial i un Europeu.
Bueno, a veure, el que hem fet aquest estiu és fer el plan A, el plan B, el plan C, ¿vale?, perquè t'has de trobar diferents escenaris. Evidentment, el que ha sortit ha sigut l'A, que era fer un gran Mundial, ha sigut el millor possible, que és guanyar l'or, i a partir d'aquí donar cabuda, doncs, a altres jugadors que poguessin anar a la Lliga Mundial amb un equip una mica més jove, ¿vale?, que alguns jugadors poguessin descansar i després arribar a l'europeu, no? La prioritat era el Mundial, evidentment, era la competició més important, després era l'europeu i per tercera la Lliga Mundial. Crec que hem complert les tres i evidentment el gran objectiu que era el Mundial, pues, ha sigut un èxit.
Això s'arriba a negociar o a plantejar amb algun jugador, de dir, jo tinc aquesta idea de portar-te aquí i allà, tu t'hi veus, o també vols ser-hi a la Lliga Mundial? Això és, arriba a haver-hi una mica, no sé si pactes la paraula, però de conversa també per saber què n'opina el jugador?
Bueno, sí, sempre es parla, ¿vale? Però també és veritat que els jugadors ho volien jugar tot. Clar, els jugadors el que volen és competir, i per nosaltres hem de mirar una miqueta per la... per el seu benestar, tant físic com mental, no? Teníem clar que jugadors com, per exemple, el Felipe Perrone havia de descansar sí o sí, i després de jugadors pues, com a Munarrit, Granados o Larumbe, que havien tingut molts minuts durant la temporada amb el Barcelonet a la Champions, també havien de descansar. Tu ho expliques al jugador, li fas veure quin és el sentit de la teva decisió, i bueno, tenim la sort que ells ho van entendre, i així va ser.
Quants dies heu arribat a estar concentrats aquest estiu? Heu calculat o no?
Bueno, la preparació des de l'inici dels primers jugadors van ser 5 mesos i una setmana, ¿vale? Estic parlant dels jugadors de, pues, per exemple, del Sabadell o del Roger Taú i del Barcelona i la resta. Per tant, aquests jugadors que van arribar a començar d'abril i han arribat fins a l'europeu han fet 5 setmanes i per 5 mesos eh? I una setmana, de les quals han tingut descans potser 15 dies, vale? Per tant, és una bogeria, és molt dur, i per això la satisfacció d'arribar a l'europeu, perquè hem arribat una miqueta justets, tant de cop com del cos com de ment, i arribar i guanyar la medalla pues té molt de mèrit.
A nivell d'entrenador, això també deu ser un exercici d'exigència, de com aconsegueixes que, no, que durant 5 mesos hi hagi la concentració, l'esforç necessari. Deus haver d'esprimar molt la cervella amb el teu equip per dir quina planificació, quina preparació fem perquè ningú no es cansi, no?
Sí, no, evidentment. També a nivell personal, perquè s'entrenar fatiga molt, el tema de tota la dedicació, preparació que fiques a s'entrenar més, l'atenció de la competició també desgasta molt, i nosaltres també com a cos tècnic hem arribat una miqueta fatigats. A nivell de jugadors, sempre intentes ficar-te a la seva pell, pues, tinc la sort d'haver sigut jugador i veure una miqueta quan era el moment d'apretar, quin és el moment d'anul·lar-les una miqueta més de màniga ampla, ¿vale? I jo crec que, bueno, els jugadors s'han comportat excel·lentment, sempre han donat el 100%. Hi ha moments que el 100% era espectacular i en altres que no era tant, però sempre han estat amb la bona predisposició de treballar, i jo crec que això pues, es reflexa en els resultats.
Tu sempre has parlat molt bé d'aquest grup que des de fa anys, Manegas, que van ser 13, 15, 20, 20 jugadors. Aquest estiu ha estat allò ja la prova definitiva de que realment estàs davant d'un grup molt, molt especial, David?
Bueno, jo sempre es defenso perquè crec que és un grup molt, molt professional. Jo crec que és un grup que a l'hora d'entrenament, a l'hora de dedicació de la seva feina, pues, tenen el cap molt centrat, i això s'agraeix molt com a entrenador. Evidentment, ha sigut una llarga preparació, estic convençut que ells també estan fins als nassos de mi i del cos tècnic, però això és normal, no? Dintre del desgast d'un equip d'elit, no? Però jo estic encantat també amb la seva actitud, i sobretot estic molt content aquest estiu que després d'haver guanyat l'or mundial cap ha baixat els braços, han continuat amb humilitat, treballant el dia a dia, i han guanyat el bronze europeu, no? Per tant, això és el que més m'agrada d'ells.
L'estiu, com dius, comença amb aquest or mundial a Hongria. De fet, allà, com deia aquell, allí empezó todo, no? També, David, per tu, amb aquell mundial del 2017 a Budapest, i 5 anys després, aquell mundial veu acabar novent, 5 anys després, la medalla d'or penjada del coll.
Sí, el destí té preparades aquestes coses. Recordo el primer mundial que van quedar Nubens, que era una de les pitjors classificacions d'Espanya a un mundial, i bueno, va ser l'inici de tot, no? I després al cap de 5 anys pues, hem sigut campions i hem entrat a la història, no? Vam entrar a la història per una cosa i hem entrat per una altra molt millor, no? Però evidentment Budapest és una catedral del waterpolo, i guanyar sempre un mundial allà sempre és molt maco.
Canvia alguna cosa des d'aquella novena posició quan torneu d'aquell mundial, David, que era el primer gran torneig que afrontaves com a seleccionador absolut? Allà veus coses de dir, hem de canviar aquesta manera de treballar, hem d'anar per aquí, no hem d'anar per allà. Ja és un punt d'inflexió aquell mundial?
Sí, evidentment, va ser un mundial complicat, perquè com jo vaig entrar no vaig tenir molt de temps, en aquests moments a nivell econòmic la federació tampoc estava molt, molt bé, la preparació no va ser ideal, i evidentment jo era un novato i vaig cometre errades, l'equip era jove, i jo crec que després d'aquell mundial vam veure coses positives, com es diu avui en dia, los brotes verdes, verde, no? I sí que vam veure que si treballàvem amb una direcció i teníem les coses clares, doncs podíem construir alguna cosa molt, molt maco, no? Va arribar molt d'hora, va ser l'estiu següent a l'Europeu de Barcelona, però per mi el més important ha sigut la constància, ¿vale? Perquè arribar un cop, bueno, pots arribar, però arribar cada any i estar allà a mantenir-te a l'elit és molt complicat i jo crec que és el secret d'aquest equip.
I aquest or d'aquest any, qui el necessitava més, creus, David? L'equip? O l'equip ja sabia que estava fent bé les coses, encara que uns penals no acabessin entrant i guanyéssiu la plata? Més l'opinió pública, més el món del waterpolo, el que us veu allò amb més assiduïtat, qui necessitava més que Espanya guanyés aquest or?
Bueno, mira, jo et puc dir que quan guanyes l'or mundial et dones compte que també el podies perdre per detalls. I també ara et dones compte que quan van guanyar les plates o van perdre l'or, el podien guanyar perfectament. Jo crec que a nivell d'equip, evidentment, ho necessitàvem per dir a la fi hem trobat el resultat, no? Però sí que és veritat que a nivell d'opinió pública pues, ens dona una miqueta aquesta tranquil·litat, no? De no aquesta pressió externa de us falta l'or, perquè nosaltres sabíem que estàvem fent les coses bé i que només era qüestió de detalls i que segurament arribaria aviat.
Clar, som així de vegades injustos, no? Perquè és allò, un penal que va al pal, un penal que va dins, i potser haguéssiu tornat de Budapest amb una plata i no amb un or, no?
Sí, són detalls, i evidentment un petit detall pot canviar, no només de guanyar l'or o la plata, sinó de guanyar un or i que acabar sisè, vale? Per tant, a l'Eval Waterpolo hi ha molta igualtat, i com t'he dit abans, el més important és que som competitius, que nosaltres portem molts anys allà, crec que som l'equip més regular dels últims 5 anys, i això ho hem de valorar molt.
Té sobretot això, aquest grup, aquestes ganes de competir, com deies, fins i tot després de l'or a l'europeu mostra aquesta gana, cara, aquesta fam de voler més i més i més?
Sí, a veure, jo és un grup molt, molt competitiu que s'ha acostumat, hi ha jugadors que crec que no han perdut un quarts de final encara a la seva vida, i en canvi teníem uns jugadors pues, com el Felipe o el Fran, el Dani, el Blai, que ara ja no estan, però que sí que explicaven aquests jugadors de lo dur que era arribar a quart de final i perdre, vale? Per tant, jo crec que això s'ha transmet molt bé i aquesta nova generació té la sort de no viure la creu de perdre els quarts de final, sinó que sempre estan jugant per medalles, i això jo crec que és un impuls per dir, volem estar sempre aquí i volem lluitar, i evidentment pues aquest europeu, per exemple, m'estava mirant la final i estava una mica per dintre pensant, volíem estar allà, no? I crec que ha sigut una temporada espectacular, però per dintre dèiem, volíem estar allà i intentar guanyar l'euro. Per tant, jo crec que aquesta ambició és molt, està molt intrínseca dins d'aquest grup i evidentment no l'hem de perdre.
I quan veus els partits d'Espanya, fa la sensació que l'equip gaudeix defensant, que s'ho passa pipa defensant. Hi ha dies que deixeu amb 5 gols Grècia, amb 5 Montenegro, que es demanda d'una porteria magnífica, però que l'equip, ostres, defensa i s'ho passa bé.
Bueno, jo crec que és una senya d'identitat nostra, no? Evidentment, tots els grans campionats que hem estat allà sempre ha sigut perquè la defensa ha estat molt forta. És veritat que en atac tenim talent, tenim jugadors amb molta capacitat de fer gol, i jo sempre dic el mateix, si mantenim la porteria entre 5 o 6 gols, difícilment aquest partit ho perdrem, no? I a la vista està el partit de les semifinals contra Hongria d'aquest europeu que vam rebre 10 i evidentment no van guanyar. Per tant, sí que és veritat que quan l'equip està motivat, està intens en els partits, es veu que gaudeixen, que animen, que celebren cada parada, cada aturada, cada bloqueig, i això és molt important.
Abans l'esmentaves en Perrone, com a ser MVP del Mundial, 36 anys... El millor porter del Mundial va ser l'Unai Aguirre, amb 20 anys, gairebé no, però gairebé podria ser el seu fill. Clar, és que entremig hi ha aquest relleu, vull dir, no només és èxit rere èxit o medalla rere medalla en cada campionat, sinó que a l'hora que aconsegueu medalles aneu fent aquesta transformació o aquest pas, no?, cap a la nova generació.
Bueno, jo crec que és molt important que entri sang nova, no? Però com sempre dic, nosaltres a la selecció no mirem el DNI. El jugador que té nivell per mantenir-se, encara que sigui una edat gran, estarà allà, i el jugador que vingui i que demostri que té qualitat per entrar en aquest equip entrarà, no? Per tant, jo crec que és molt important això, perquè cada jugador sàpiga que l'important és el rendiment i no tant el DNI. El Felip és un exemple, el Dani Pinedo va ser un altre, que va arribar fins als 40, i evidentment l'Unai Aguirre o el Bernat o tots aquests joves que han arribat, pues, han demostrat nivell i la selecció està oberta.
Els que ho viviu des de dins, heu heu de continuar reivindicant o ja et canses de dir hem aconseguit això sense el suport econòmic, el seguiment mediàtic, el número de llicències que tenen, per exemple, els països bàltics o fins i tot Itàlia, o ja n'estàs fart i dius, mira, qui ho vulgui valorar, que ho valori, i qui no, doncs ja...
Mira, jo crec que tot això... Portem molts anys al waterpolo demostrant coses. La situació ha canviat una mica, però tampoc ha canviat molt a nivell de medis i de fer-nos conèixer. I sincerament, crec que hem de ser una mica també autocrítics, no? De nosaltres mateixos que estem fent malament perquè aquest esport no tingui una miqueta més de repercussió. No tant queixar-nos de l'exterior, de l'extern, sinó que estem fent nosaltres, perquè realment els últims anys ha canviat, però tampoc hem millorat tant. No? Per tant, jo això de queixar-me, sincerament... No...
I què creus que podríeu fer millor des de dins perquè tingués molta més repercussió, no només l'èxit de l'equip masculí, sinó també de la selecció femenina, que també porta una dècada acumulant èxit rere èxit?
Bueno, jo crec que avui en dia tota la publicitat sempre està pendent, no? Si no surts a la televisió, si no surts a la premsa, i avui en dia el periodisme crec que està canviant, crec que es pot crear contingut molt bo i que tingui molta repercussió. A la vista està tot el món dels youtubers i de tota aquesta nova línia de comunicació. Llavors jo crec que nosaltres com a federació intrínsecament hauríem de treballar una miqueta més aquest aspecte, no? De crear nosaltres el propi contingut, vendre nosaltres mateixos i no esperar que vinguin de fora per treure'ns a la televisió i tal. Llavors, jo crec que això sí que hauríem de ser una mica autocrítics nosaltres com a federació, perquè és veritat que tenim jugadors i jugadores que estan guanyant moltes coses però no acaben de tenir aquesta notorietat, no? Per tant, jo crec que hem d'agafar una altra via, agafar la nostra via i potenciar nosaltres des de dintre i a veure si això canvia alguna cosa.
N'has parlat d'això, per exemple, amb el seleccionador femení, amb en Miqui Oca, ostres, que tu guanyes o vosaltres guanyeu, nosaltres guanyem, però l'any que ve tornarem a anar al Mundial i tornarem a parlar de la mateixa història.
No, jo crec que tant el Miqui com jo ja tenim molta feina amb el tema de l'equip com per estar una mica pendents d'això, no? Quan arribes al campionat tu l'únic que vols és centrar-te amb l'equip, amb el joc, que vagi guanyant, que vagi arribant a dalt, i evidentment quan acabes campionat pues surten aquestes petites polèmiques o aquestes coses que es parla, no? Bueno, el Miqui i jo només parlem de com li va, si té alguna cosa, i un altre comentem, però tot molt esportiu.
Us ha felicitat a vosaltres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o no?
Sincerament no ho sé, no? Jo crec que és que sí, com van guanyar el Mundial, el problema aquest any que el Mundial ha sigut tot tan ràpid i que no hem tingut temps, però crec que sí que va haver una felicitació tant del president com de la Casa Reial i com de clubs molt importants de futbol i tal, però bueno, com t'et dic, crec que seria un error per part nostra estar pendent d'aquestes coses i no de què és el que podem fer nosaltres com a esport per millorar la nostra situació.
A l'europeu tu t'esperaves una medalla o després de veure l'hora al Mundial com venia de l'estiu de carregat tenies una mica de respecte de dir, a veure si aquesta exigència, no, el cap o el físic acabarà patant per algun lloc?
No, la veritat és que nosaltres a priori esperàvem una medalla i evidentment volíem l'or. El que passa que després quan comença la competició et dones compte doncs, com estan els altres equips, com estàs tu, com arriben els jugadors i tot el que passa dintre una competició la gent de fora no ho veu. La gent de fora es veu que no, el dia de semifinals van fallar, no van estar i eren els favorits, però dintre de l'equip hi ha moltes circumstàncies, moltes petites coses que condicionen, no, el resultat. Quan vam arribar allà, evidentment volíem l'or, jo creia i crec sincerament que podíem haver aconseguit l'or, però sí que és veritat que l'equip mentalment va arribar fatigat, no tenia la xispa, la velocitat en moments puntuals del joc que ens feien pensar que estàvem com a Budapest, no? I ens havíem centrat molt més en defensivament ser forts i aprofitar la nostra oportunitat. El dia a Hongria vam estar dos parts una mica sota el nostre nivell defensiu i ho vam pagar, perquè evidentment els equips treballen molt. Però sí que és veritat que nosaltres pensàvem, teníem la idea d'anar a por l'or.
París 2024 és molt lluny per tu o és en un racó allà del cervell, del cap present?
No, està molt a prop, dos anys a l'esport d'élite no és res. La idea d'aquest any era tenir molta competició i molts jugadors en la roda de l'equip nacional, perquè evidentment a partir d'ara sí que ens hem de centrar sobretot en aquells jugadors que creiem que tinguin possibilitats reials d'arribar a París, que és el gran objectiu, no? Ara que hem aconseguit l'or mundial, evidentment el següent objectiu és la classificació olímpica, que no serà fàcil, i a partir d'aquí l'Olimpíada de París és el gran repte.
És a dir, que el cicle està en marxa i ara ja, és a dir, jugador que veiem amb la selecció espanyola vol dir que té opcions de ser a París d'aquí 2 anys.
Sí, podríem dir que sí.
Perquè l'any que ve no és tranquil, tampoc, perquè algú pot pensar, home, clar, aquest any hi ha hagut europeu, que sí, ara la superfinal de la Lliga Mundial, que sí, Mundial, 2023, la cosa es relaxarà una mica, no massa, no?
Bueno, no massa, no massa, perquè hi haurà un Mundial al juliol i sembla ser que han ficat un Mundial el 2024 al febrer, i per tant l'europeu que s'havia jugat al gener el mouran a l'octubre del 23, per tant el 23 tindrem, com aquest any, Mundial i europeu, i el 24 tindrem Mundial i Olimpiada. Per tant, fins al 24 ens esperen molta competició i molt important.
I això és sostenible? Ja no només a nivell de selecció, que suposo que aquí hi també la lluita de qui guanya, no? Si la selecció o els clubs, perquè tu deus reclamar de dir, més dies de concentració, i potser els clubs també et diuen, bueno, però deixa'm-los a mi també algun dia, no?, que puguin entrenar amb nosaltres.
Això no és sostenible, això no és sostenible. Evidentment, aquest any tindrem problemes. Jo sóc a entrar a la selecció, però vinc de club, sóc un home de club, i entenc la situació que hi ha als clubs, i ens hem de protegir mútuament. Tinc la sort de tenir molt bona relació amb els entrenadors dels clubs i sempre intento mirar el que sigui bo per la selecció i el que sigui bo pels clubs, perquè si els clubs van bé, la selecció anirà bé, no? Per tant, ens hem de reunir, de fer força tots junts i de treure aquests 2 anys com sigui, perquè jo crec que després de París 2024 la situació tornarà una miqueta a la normalitat d'una gran competició per any.
Tu quan vas decidir que volies ser entrenador, David? En algun moment o ja al llarg de la carrera veies clar que tard o d'hora tu series entrenador d'això?
Jo sempre dic que hi ha jugadors que tenen mentalitat d'entrenador i que ja els últims anys ja se li veu. I jo crec que jo era aquest tipus de jugador. Ja els últims anys ja sempre mirava els partits, el per què havien guanyat, per què havien perdut, tenia molta comunicació amb els meus entrenadors, per tant, jo ja vaig 2 o 3 anys de deixar-ho, ja em vaig començar a preparar per la meva carrera com a entrenador.
I els jugadors t'ho deien, els teus companys, de dir, tu ens acabaràs manant un dia d'aquests?
Bueno, la veritat és que no recordo, però sí, jo crec que ells tenien clar que jo, la meva línia seria aquesta.
Quants partits de waterpolo pots arribar a veure en una setmana? Allò, no ara de competició, que ja deus tenir prou feina en analitzar rivals i això, però en una setmana, no sé, el mes de novembre, quants partits pots arribar a veure?
Bueno, a veure, si comença la Champions, 2 com a mínim, ¿vale? Sempre un partit de Champions, algun partit de Lliga, i si hi ha 2 o 3 partits de Lliga interessants intento veure, que passa que a vegades no és fàcil, no? Perquè un juga a Sabadell, l'altre juga a Mataró i no pots anar a veure els dos, però sí que és cert que jo sempre vaig a algun partit de la Lliga Nacional, els que consideri que són més interessants, i els partits de Champions vaig a tots, no? Per tant, i després per streaming, per internet, pues, també amb menys uns quants
els que puguin anar passant, no? Un darrere de l'altre. El Sabadell, ara que deies la Champions, aquest any jugarà la Champions, la fase de grups de la Lliga de Campions. Això pel seleccionador espanyol és una gran notícia?
És una gran notícia, no només per mi, per tot el waterpolo espanyol. Ja aquí vull agrair tot l'esforç que ha fet el club, com la ciutat, que sé que ha estat darrere recolzant-los. Crec que és un pas endavant molt gran per nosaltres. Tenir 2 equips de Champions ara mateix, i esperem que el CNB, que anirà a la fase prèvia, també pugui aconseguir-ho, és un salt de qualitat. Jo sempre dic que la Champions és la competició més propera a el que és una competició de selecció, i si tenim jugadors jugant aquesta competició, evidentment la seva preparació serà molt millor, no? Per tant, encantat de que sigui així, i espero que els equips puguin agafar aquesta línia.
No sé si has tingut temps o si tens intenció de veure-la. Has vist 42 segundos, la pel·lícula sobre la selecció espanyola de waterpolo del 92?
No l'he vist perquè es va estrenar quan estàvem a Split. La meva dona i el meu fill sí que ja l'han vist, i evidentment algun dia entre setmana que tingui temps aniré al cinema jo solet i la veuré.
A gaudir-la, no? Què en recordes tu d'aquella final, d'aquella Espanya-Itàlia?
Bueno, recordo que estava a la piscina.
Eres a la piscina?
Sí, la vaig veure en directe. Jo tenia 15 anys en aquell moment, i, bueno, una final, una de les millors finals de la història, molt, molt emocionant, molt, molt passional, es respirava molta, molta tensió, i amb un dels 2 equips de llegenda, tant la selecció espanyola com el CT Velo, no? Per tant, jo crec que dintre d'aquella piscina hi havia quilates, no? Com deia, pensava, era com un all-star de la NBA, no? Per tant, una experiència única per mi en aquell moment.
Que tu deuen haver explicat tot, però això ja d'aquella final, no, David? Entre un sí, i l'altre, sí. I les prèvies, i el post, i el partit, no?
Bueno, sí, tinc molta informació, perquè hi ha molts amics que estaven allà dintre l'aigua. Sé que la pel·lícula està basada una miqueta en aquesta història, però també és veritat que no tot és real, no és una mica de ficció. Però bueno, jo crec que la pel·lícula m'han parlat bé perquè la gent de fora conegui una miqueta gran aquella gran generació.
Es parla molt de la seleccionador espanyol d'aquell 92, no? De Matutino, vist de les seus mètodes. Avui dia seria acceptable uns mètodes com aquells en l'esport actual, David?
Jo crec que seria molt difícil, vale? Perquè avui en dia tenim molt més coneixement a nivell de preparació física, preparació mental, per tant, jo crec que seria molt complicat, però bueno, hi ha entrenadors que tenen aquesta una mica metodologia de ser molt, molt estrictes, molt durs mentalment, però sí que és cert que tota la preparació física que van fer en aquella època, jo crec que això avui en dia està tot molt més controlat.
Parlant de cine, crec que t'agrada bastant el cine de terror.
Sí.
Pels culers, cine de terror és veure la Champions, les últimes temporades, veure com el Madrid en va guanyant una darrere l'altra. Aquest any creus que podràs celebrar la quinzena o no, David?
Jo ho veig molt complicat, igual que parlem que guanyar un or mundial, un europeu, és molt complicat, guanyar la Champions a futbol és molt difícil.
Això ja ho deu, sí. L'any passat també, amb la catorzena.
Sí, però jo crec que l'any passat, jo crec que això va ser algú inusual. El que va passar l'any passat, jo crec que al món de l'esport, crec que no ho tornarem a viure durant 100 anys. Es van juntar els astres, no?, com sempre dic, i el Madrid va ser capaç de treure partits que semblaven ja morts, no? Jo crec que aquest any hi ha equips molt forts. Evidentment, el Madrid és un dels grans favorits, ja saps que la Champions ell sempre el transforma, però sí que és cert que el Barça crec que ha fet un gran bloc, està jugant molt bé i estic convençut que tornarà a donar lluita, no?
Quan veus altres esports, sigui futbol o algun altre esport, sempre te'ls mires com a aficionat o intentes veure-li si d'allò se'n pot aprofitar alguna cosa per la teva experiència al waterpolo?
No, miro els esports i miro també situacions de joc que jo crec que es poden adaptar. Jo crec que hi ha una cosa, avui en dia el futbol, que el món del waterpolo també s'ha creat, que és aquesta pressió alta, no?, que és una mica nosaltres la fem al waterpolo i ara molts equips del futbol la fan, no? I, per tant, jo això ho valoro molt, com van els defensors, les línies de passe, i sí, soc una mica friki i també intento estudiar altres esports, doncs, com el handball, tinc molt relació amb el Jordi Rivera, o el hockey amb l'Adrian Locke, el Max, o sigui que, no, tinc relació amb altres entrenadors d'esports i jo crec que tots els esports tenen alguna cosa a veure, encara que semblin que són molt diferents.
I l'entrenador avui dia està molt més preparat, no sé, tu que fa uns quants anys que hi jugaves, no? Que fa 20 o 25 anys, no? No té res a veure segurament les hores d'estudi que hi dediques tu als rivals o al teu mateix equip que hi podien dedicar un entrenador fa 25 anys,
bueno,
no?
Jo crec que a nivell d'esport nosaltres avui en dia tenim moltes més eines. Els sistemes de scouting, no només al waterpolo, a tots els esports, estan revolucionant a tot el joc tàctic i evidentment la capacitat que tu tens d'assolir partits, no? Avui en dia, fa 20 anys quan jugava un partit a Sèrbia, a la Lliga Sèrbia, era impossible tenir-ho, i avui en dia jo puc veure tots els partits de la Lliga Sèrbia, la Lliga Húngara, la Italiana. Tinc molta informació, per tant, ha canviat tot i jo no crec que els entrenadors siguin millors o pitjors, simplement que avui en dia tenim molta més informació al nostre abast i això ens fa una miqueta més preparats.
Vaig acabant, hauríeu aterrar què, diumenge a Barcelona?
Diumenge, sí.
Diumenge, estem gravant aquesta conversa dijous. Has vist algun partit de waterpolo entre diumenge i dijous a casa?
Bueno, el dilluns... Ah, de l'europeu?
Bueno, sí,
vaig veure la final un altre cop perquè no l'havia vist per televisió i la meva dona s'havia ficat tan nerviosa que tampoc l'havia vist i ja, sabent que havien guanyat, doncs anem a veure-la, no? I també vaig veure la semifinal contra Hongria, la vaig tornar a veure, vale? Per tant, desconnexió mental mai ho podràs fer, està dintre del nostre ADN, però sí que ara intentaré desconnectar.
Fins quan no soneu a veure les cares amb els jugadors? Allò que deies que segurament tots esteu cansats uns dels altres, quan us torneu a trobar?
Bueno, ja es veuré molt per les piscines, evidentment, però a nivell de selecció estem pendents una mica del calendari de la Lliga Mundial, però a l'octubre segur que no tindrem res, potser al novembre ja fem alguna coseta, però hem d'estar pendents una mica del calendari per decidir.
Les medalles es guardes a casa, es guarda la família, qui les guarda?
Bueno, les tinc aquí perquè les he portat avui, però sincerament tinc totes les medalles a un calaix. És la meva dona la que em dona la bronca, que no les puc tenir així, però bueno, no sóc molt de tenir-les allà a casa. De fet, em fa una miqueta de vergonya i quan ve algú sempre les tinc amagades, no? Ja per mi el fet de ser-ho ja és la satisfacció, no? La medalla és algo simbòlic.
Doncs David Martín, enhorabona per aquest estiu de bojos i aquest estiu d'èxits de la selecció espanyola masculina de waterpolo i moltes gràcies per haver-nos atès avui al Superesports.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer com sempre.
A RAC 1 Superesport.
David Martín, un medalla d'or al Mundial de Waterpolo, medalla de bronze en aquest europeu a la sintonia de RAC1 al Superesports. A primera divisió, arrencant la segona part, no hi ha hagut més moviments de moment a la ciutat de València.
Sí, ha marcat el Villarreal amb gol d'Àlex Baena, ha empatat el partit al conjunt de la Plana, al 6 de la segona, ho havíem deixat amb 0-1, ha empatat el Villarreal, que d'alguna manera està fent justícia al marcador a tot el que estava passant. De fet, en aquesta segona meitat també està sent superior. Ha fet dos canvis Lopetegui, un d'obligat segur, que és el de Bonu, el canvi a la porteria per aquestes molèsties a la cuixa dreta que tenia el porter marroquí, ha entrat Dimitrovic, i l'altre, la substitució de Fernando per Nianzú, jo m'imagino que també és obligat, perquè si no, vaja, o Lopetegui s'ha begut l'enteniment o Fernando, que és l'equilibri, que és d'alguna manera doncs el jugador que ajuda a l'eix de la defensa a intentar tapar tots els forats, que Lopetegui l'hagi substituït al descans per decisió tècnica, em sembla bastant improbable. Ha entrat Nianzú i això també ha descol·locat una mica la defensa del Sevilla. La jugada de Francisco Quelen ha estat boníssima, la passada cap a Baena també. Amb una mica de sort, l'ex del Girona marca el gol perquè la primera rematada l'atura Dimitrovic, li rebota a les cames i finalment acaba entrant. Ara, l'estat de forma de Baena, que insisteixo, ve ja de marcar un gol i donar una assistència entre setmana, però és que a més és el tercer gol que marca ja en aquesta lliga, un futbolista que no és un davanter, que no destaca per fer gols, és realment molt interessant, està per ser titular en aquest Villarreal d'Unai Emery. I ara mateix som al 16 de la segona part, el Villarreal ha fet dos canvis, han entrat Danjuma i també ha entrat Jeremy Pino, Déu-n'hi-do amb els dos canvis d'Unai Emery. Villarreal 1, Sevilla 1.
A segona victòria, de moment tenim triomf local.
Sí, a l'Avés 2, Oscar 0, Tenaglia ha marcat el segon dels vitorians al minut 18 de la segona part del partit.
S'ha acabat el primer punt de l'Espanya-Corea de la Copa Davis de tenis.
Amb victòria de Roberto Bautista Agut, per tant ara Carlos Alcaraz pot donar el segon punt en el partit d'individuals i la victòria i a més la classificació a l'equip espanyol pels quarts de final d'aquesta Copa Davis de tenis.
Ja aneu a l'Eurobàsquet, ha començat el partit pel tercer i quart lloc.
A 8 minuts pel descans, Alemanya 21, Polònia 14.
Per cert, mira, ara ens ho dirà el Miquel Agut, perquè el Levante Les Planes juga a Sevilla també ara a les 6 de la tarda, al camp del Betis. 35 graus apunten des de l'expedició del Levante Les Planes per disputar aquest partit que obre la Lliga Femenina per l'equip català. Sevilla, Benedito Villamarín, Miquel Agut, hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi Puig.
Vaja, ha de marcar més o menys el mateix el teu termòmetre, no, Miquel?
Sí, el meu termòmetre sempre té la temperatura alta, però en el cas de la temperatura de Sevilla avui m'informa en Martí Oliveres, que és el termòmetre més fiable que conec, juntament amb la Mònica Usar i l'Abel Caral, que hi ha 34 graus a Sevilla, o sigui que si fa no fa el mateix que comenta l'expedició de l'equip del Baix Llobregat, i s'espera que la temperatura a l'hora del partit sigui de 30 graus. Molta calor a Sevilla i continua veient-se la imatge habitual de l'estiu a la capital andalusa. És a dir, que a la zona de sol no hi ha ningú a les hores centrals del dia, tothom va per l'ombra i que després la gent surt de casa quan la temperatura baixa una mica. Però fa moltíssima calor a Sevilla, temperatura de ple estiu per jugar aquest partit.
Màniga curta, evidentment, o tirants, o fins i tot sense samarreta avui per anar a Sevilla. La gespa, que hem vist gespes així, aixà, en aquest inici de temporada a molts llocs, com la tenim al Benito Villamarín?
Doncs des d'aquí dalt fa bona pinta, l'estan regant des de fa estona, perquè és clar, si algun lloc fa calor i ha fet calor durant aquests mesos és a Sevilla. Ens deien aquest matí habitants de Sevilla que ara està molt bé, i jo, perquè hace, diu, dos mesos hi havia 10 o 12 graus més. Clar, o sigui que
sort, imagina't... Sort que has parat l'intent d'imitació de l'habitant de Sevilla.
Era molt micro, però perquè no el coneixeu, però era una imitació, però amb una fidelitat màxima. Bé, en tot cas, molta calor... I clar, la gespa se'n ressent i l'estan regant, potser ben bé des de fa com un quart d'hora o 20 minuts, perquè estigui en bones condicions. Avui al camp hi haurà dos equips que volen jugar a futbol i que volen camps que estiguin en bon estat. Aviam què s'hi troben, però fa bona pinta la gespa des d'aquí dalt.
Doncs com a mínim no serà un impediment la gespa perquè veiem un bon espectacle avui al Benito Villamarín. Quin 11 treu Mitchell per intentar sumar 3 punts avui al camp del Betis?
Doncs el mateix 11 que va aconseguir la victòria contra el Valladolid a Montilivi en l'últim partit de Lliga, és a dir, Juan Carlos a la porteria, els tres centrals Bueno, Bernardo i Juanpe, amb Arnau a la dreta i Miguel Gutiérrez a l'esquerra, els falduts Aleix García i Oriol Romeu al doble pivot, amb Reinier a una banda, Riquelme a l'altra i Tati Castellanos com a jugador més avançat.
Això vol dir que aquí li queda la banqueta?
Doncs això vol dir que a la banqueta del Girona hi ha dos porters, Gazzaniga i Fui Díaz, a més de Samu Saiz, Valeri, Toni Villa, Javi Hernández, Jan Couto, Manu Vallejo, Joel Roca i Artero.
I amb qui surt el Betis? Tenim l'11 ja de Pellegrini?
Sí, un 11 que de fet és el mateix que va jugar contra el Villarreal aquí i va guanyar-hi per 1-0, amb un únic canvi, el de Sabalí, que està lesionat, entra en el seu lloc Montoya. La resta són els mateixos. Ruiz Silva a la porteria, Montoya i Àlex Moreno als laterals, catalans tots dos per cert, Petzela i Luis Felipe als centrals, Guido Rodríguez i William Carballo al doble pivot, amb Luis Enrique per la dreta, Rodri per l'esquerra, Canales, el temible Canales pel centre, i un altre temible, Borja Iglesias, com a futbolista més avançat.
Estrenarà la convocatòria de la selecció espanyola de Luis Enrique, titular avui, com gairebé sempre aquesta temporada, per marcar gols Borja Iglesias, l'ex de l'Espanyol. Qui xiula a Sevilla?
Avui un àrbitre que a mi particularment m'agrada, Ortiz Arias, el madrileny, que va pujar de segona divisió crec que la temporada passada i que ja llueix l'escarapela d'àrbitre internacional. Al VAR hi haurà González González, que és el mateix que hi havia ahir al VAR, controlant el partit del Barça contra l'Elx.
Doncs tots situats a partir de 6:45, a la silla ens hi posarem de ple en totes les prèvies, tant del Girona com de l'Espanyol, ara anem també cap a Anoeta. Agut, abriga't, fins ara.
Ara trec la bufanda, gràcies.
Ara sí, anem millor de temperatura a Donosti. Edu de Batlle, hola, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Què marca el termòmetre aquí a Sant Sebastià?
Doncs mira, aquí el termòmetre marca exactament 23 graus.
Quora. Oh.
No, però fa caloreta, eh? Si estàs al sol, fa caloreta.
Sí, quina barra. 11 graus menys que el que li marcava el Miquel a Sevilla. És a dir que perfecte, eh? Vull dir, es pot jugar perfectament, no tindrem ni pausa d'hidratació ni res. I la gespa de Noeta està bé en aquest inici de temporada, Edu?
Aparentment i des de la tribuna està impecable. A més, l'estan regant i, per tant, aquí, sí, la gespa aguanta bé, no està sotmesa a les temperatures tan altes que tenim, per exemple, a Catalunya aquests dies o setmanes, i, per tant, aquí això no és cap problema.
Quina banda sonora més de chill-out, no?, que ara mateix a Noeta...
Sí. Sí, és com perquè la gent es relaxi, no? Mica en mica va entrant l'afició de la Reial Societat i els hi ha donat per aquí, ara. Sí, jo crec que la tranquil·litat i la calma s'acabaran un cop ja els futbolistes surtin a la gespa, eh? I em sembla que l'Espanyol aquí tindrà una tarda mogudeta.
Joan Camí, hola, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I ens ho has anat avançant, que l'Espanyol canviaria de sistema, que jugaria amb tres centrals, i així és, no? Surt Diego Martínez avui amb aquest canvi i amb aquests tres centrals per intentar guanyar a Noeta.
Sí, amb un 5-3-2, per tant canvia el sistema, com deies, del 4-3-3 que ha utilitzat durant tots els partits d'aquesta temporada, al 5-3-2. Anem a repassar l'11 titular amb dos canvis entre Omar i Calero, que substitueixen a Òscar Gil i Puado. L'11 és el següent: Álvaro Fernández a la porteria, tres centrals, Sergi Gómez, Cabrera, Calero, carriler dret Omar, carriler esquerre Brian Olivan, mig del camp Vini Sousa com a interior, Edu Expósito i Darder com a... perdó, Vini Sousa de pivot, Edu Expósito i Darder d'interior, i a dalt la doble punta formada per Joselu i Martin Braithwaite.
I a la banqueta qui li queda, Diego Martínez?
dos porters suplents, Joan García Lecomte, i Aleix Vidal, Puado, Pol Lozano, Nico Melamed, Villahermosa, Simo i Dani Gómez.
Aleix Vidal com a gran novetat en aquesta convocatòria de l'Espanyol, va dir ahir Diego Martínez que passa a ser un mes de la plantilla, després que com un cop tancat el mercat d'estiu no s'hagi trobat una sortida pel jugador blanc i blau. Doncs veurem si el veiem també a sobre de la gespa, però va semblar que a partir d'ara sí que comptaria amb ell. Veurem en quina mesura ho fa Diego Martínez. Qui xiula avui a Sant Sebastià?
Del Cerro Grande amb Soto Grado al bar.
T'agrada Gut aquest del Cerro Grande o no?
A mi sempre m'ha agradat. És un àrbitre que crec que l'altre dia va estar molt bé. No sé fins a quin punt és exagerat. És l'àrbitre del Cádiz-Barça quan hi ha el defalliment d'aquell espectador. He arribat a llegir que ell ho va veure més ràpid que ningú, que va avisar els serveis mèdics del club i que es va poder actuar molt ràpid, i això va salvar la vida de la persona afectada. No sé si arriba a tant, però vaja, a mi em sembla un àrbitre de moltes garanties del Cerro Grande per altibaixos que tingui.
Perfecte, doncs si li agrada l'Agut, tots tranquils. Dos àrbitres a la mateixa hora que li agraden a Miquel Agut avui.
Ja estic tremolant.
Esmolant les destrals.
Mare meva, el que ens pot esperar a partir de 6:45 de la tarda. Edu, Agut, Joan, amb el Cupido tocant els botons a Noeta, Joan Cels tocant els botons al Benito Villamarín. Ara tornem. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
6:45, clavats a primera, aquest 1-1 i més a prop del gol al Villarreal o al Sevilla, Ballera?
Al Villarreal, clarament, com està Àlex Baena? En quin estat de forma? Ha estat a punt de marcar el segon gol del Villarreal, el seu segon també en el compte particular, amb una jugada amb sotana inclosa a la banda esquerra, la seva rematada l'ha tret a Cunha, que estava molt ben col·locat a l'àrea petita. Baena buscava el pal llarg del porter, el segon pal, la rematada era molt bona, entrava, però Cunha molt ben col·locat ha tret la pilota. I ara compta la falta. Parejo a les mans de Dimitrovic, que en dos temps atura. La falta era perillosa, estava doncs a uns 5 metres aproximadament de la frontal. Parejo al final ha sortit massa centrada. Falten 20 minuts, però el Sevilla haurà de patir, tenint en compte el que ha passat en els últims 10 minuts al Ciutat de València. Torna a acabar malament un partit al Sevilla, que està jugant d'alguna manera amb una defensa de circumstàncies. Ara veia aquí que confirmaven els problemes físics de Fernando, amb Nianzuka. Lopetegui l'ha començat col·locant de pivot i ha dit no, millor de central, o almenys és el problema, diguéssim, no sé si és millor el remei que la malaltia, però el poso de central i avanço la posició de Gudel. Està tenint molts problemes a l'eix de la defensa Lopetegui en aquest inici de temporada.
I Marcao, ja són 6 jornades amb la d'avui de primera, ara es para la cosa per les seleccions, però que era, diguem, el gran puntal defensiu del Sevilla aquesta temporada, o passava per ser el gran puntal defensiu després de les marxes de Koundé i de Diego Carlos, continua inèdit.
Lesionat, sí.
Doncs a veure si amb la tornada després de les seleccions ja pot comptar amb Marcao Lopetegui. D'aquesta manera reforça una mica aquesta defensa, que la veritat és que no passa pel seu millor moment. 1-1, 19 més l'ha afegit perquè s'acabi el partit al Ciutat de València d'aquest Villarreal-Sevilla.
A RAC 1 Superesports. Amb Xavi Puig.
Anem a pentinar el que ha passat en el Gran Premi de l'Aragó de motociclisme aquest migdia amb l'Àlex Massana. Hola, Àlex, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Començant per la cursa grossa, la de MotoGP, on ha guanyat un italià, Nea Bastianini, després d'un inici de Gran Premi molt accidentat, on el principal damnificat és l'encara líder del Mundial, Fabio Quartararo.
Sí, victòria de Bastianini, que ha pujat al graó més alt del podi, rere seu la Ducati de Pecco Bagnaia, i Aleix Espargaró, que és un dels grans triomfadors del Gran Premi perquè li ha retallat una bona atacada de punts al líder del Mundial, Fabio Quartararo, com deies. Ara hi entrem perquè, com deies, cursa accidentada, bàsicament en la primera volta. Quartararo anat per terra amb Tataki Nakagami, el japonès, també per terra, amb Marc Márquez, que tornava a competir en aquest Gran Premi d'Aragó 112 dies després, i també després de 6 curses sense poder pujar la moto, abandonant. De fet, Márquez és l'artífex una mica de les dues caigudes, ho explicava des del box a DAZN. El document és llarg, però s'ha d'escoltar.
Bueno, la salida ha sido muy, muy buena, la primera curva también me la he jugado por fuera y ha salido bien. Y en la curva 3 es donde ha empezado todo, un poco, donde ahí es, bueno, es neumático frío aún, supongo. También Bastianini y Aleix han tenido un susto delante mío, yo lo he tenido y a consecuencia pues es efecto acordeón y es ahí donde he tenido el contacto. Bueno, Fabio, como es lógico, la primera vuelta iba muy, muy pegado y no he tenido tiempo de reacción, espero que esté bien. Y ahí he continuado, parecía que estaba bien, ya en la curva 5 he notado algo raro que me han pasado varios pilotos, pero luego empecé a poner marchas y estaba bien. Pero realmente en la curva 7, cuando he puesto el hole shot, es ahí donde justo iba en paralelo con Nakagami, que también espero que esté bien, es ahí donde se ha bloqueado la rueda de atrás y al bloquearse tenía una pieza del carenado de Fabio en la parte derecha. Y al bloquearse se ha bloqueado la rueda de atrás y me ha tirado la moto hacia la izquierda, un problema, bueno, mecánico de mala suerte. Espero que los dos estén bien, una pena porque bueno, creo que se podía hacer una buena carrera o al menos disfrutar ante el aficionado, pero bueno, a la siguiente más.
En ese momento en el que estabas a punto de caer, ¿era qué sensación dejáis ahí o por qué crees que ha llegado ese momento?
¿En qué?
Justo cuando has tenido el susto, digo, el primero.
Bueno, la curva 3, Fabio, no, perdona, Bastianini y Aleix han ido largos y es ahí donde todo el mundo ha frenado bastante. Bueno, yo he intentado recortar un poquito más para adentro para evitarlos a ellos y es ahí donde se me ha ido de atrás. He tenido que cortar gas y Fabio, lógicamente, he visto las imágenes que iba pegado para intentarme adelantar seguramente la curva 4 porque iba muy rápido y seguramente se estaba preparando el adelantamiento de la curva 4 y, bueno, un error ha llevado el toque.
Això ho explicava el box d'Onda durant la cursa. Més tard ha volgut donar més explicacions, jo crec que no feien falta, perquè durant el transcurs de la cursa han anat rebent pals a les xarxes socials perquè s'especulava que en el moviment previ a l'accident amb Takagami semblava que fes un gest, que jo crec que és involuntari, per voler-lo tirar en la recta. Bueno, s'ha explicat un altre cop i no ha passat d'aquí.
Sí, no, ha incidit en el que ara escoltàvem, no? Que el problema mecànic feia que la moto se li anés cap aquella banda i d'això ha provocat la caiguda de Nakagami, que per sort acaba sense conseqüències físiques, perquè és d'aquelles caigudes lletges que el pilot queda al mig del traçat i en aquest cas especialment Maverick Viñales ha tingut la destresa de poder-lo esquivar i que no estiguem parlant a aquesta hora d'una desgràcia bastant més important. Fora Quartararo, fora Nakagami i també fora Marc Márquez, que com dèiem i com ara escoltàvem, estava parlant mentre la cursa estava en marxa, perquè també se li ha acabat el seu retorn a les primeres de canvi.
Sí, per aquest problema mecànic, com deies, hole shot, que és una mena de dispositiu perquè no s'aixequi la moto a les sortides. Com deies, Quartararo per terra, als micròfons de DAZN, ha explicat com ha vist l'accident.
Bueno, exactamente no me acuerdo, pero sé que Marc se ha ido un poco largo, ha cruzado, bueno, ha girado muy bien, pero después ha patinado y le he dado por detrás, así que cosas que pueden pasar, pero una pena que sea todo en la primera vuelta.
L'hem vist a les xarxes socials amb diversos embenats al cos, sobretot a la part del pit, ho ensenyava. En principi no hauria d'haver-hi problemes perquè aquesta és la setmana que ve a Motegi. De la cursa, Bastianini, Bagnaia segon, després d'una última volta molt bonica a l'Aragó, que el segon classificat de la cursa d'avui, Bagnaia, ha explicat així.
Y hoy lo he dado todo para intentar recuperar más puntos posibles porque Fabio nos ha dado una gran oportunidad y lo he intentado. Pero en las últimas vueltas tenía más ritmo que yo. He intentado a ganar, pero cuando he visto que me he adelantado no he intentado otra vez estar adelante porque no quería perder puntos, no quería arriesgarme mucho porque al final ya estaba al límite y cuando he visto a él que estaba adelante he visto dos oportunidades, he visto dos oportunidades, pero he dicho demasiado, así que así ha ido bien, estoy contento de esta segunda posición.
20 punts per Bagnaia, que li retalla encara més punts a Quartararo, li treu 10 punts ara a Quartararo Bagnaia, la classificació general, però és que fa 5 grans premis, és a dir, en els últims 5 grans premis Bagnaia li ha retallat 81 punts a Quartararo, des d'Alemanya, que és l'últim gran premi que guanya Quartararo, entre els Països Baixos, Gran Bretanya, Àustria, San Marino i Aragó, li ha retallat 81 punts Banyaia, quarta d'Aro, i ja ara només són 10 els que té de diferència. I com dèiem, també qui s'ha apropat al líder és Aleix Espargaró, Àlex, que ara queda a 17 punts de quarta d'Aro, després del podi d'avui.
Sí, quarta d'Aro 211, Aleix Espargaró 194, un parell de documents d'Espargaró que, com deies, ha acabat tercer. La tal com ha viscut el moment en què ha vist que Quartararo estava fora, que li han explicat què ha pensat, deia als micròfons de Zone, perquè hi ha dues maneres de veure-ho: o tires per intentar guanyar la cursa i sumar un bon grapat de punts i encara retallar-li més a Quartararo, o fas una mica amarrategui per sumar menys punts, per arriscar menys, diguéssim.
Hemos llegado y hemos visto bandera en la vuelta 2, banderas amarillas y naranjas, había muchas piezas por el suelo, he visto una Yamaha, pero no sabía si era la de Morbidelli o la suya, y luego enseguida el equipo me ha puesto cuarta out y lo he entendido, pero no sé, mi cerebro en vez de decir tranquilo he dicho hoy tienes que sumar, si es que qué más da, si se cae y hace sexto no vale para nada, así que no he podido pasar antes a la KTM de Brad, pero igualmente creo que no tenía el ritmo para ir con las Ducatis, así que la tercera es buena.
I un segon document diu el gran dels Espargaró que no ha estat un bon cap de setmana per ell, però que abans de la cursa s'ha trobat Sete Gibernau i li han donat un bon consell.
Ha sido un fin de semana complicado donde he ido de menos a más, recuperando confianza, y la carrera lo he intentado todo. Hoy era difícil seguir a las dos Ducatis, pero lo he intentado todo. Y como bien dices, tenía que liberarme. Han sido carreras difíciles donde he sumado, pero mira, esta mañana ha sido curioso. He charlado 10 minutos con Sete Gibernau, me lo he encontrado y me ha dicho, tío, disfruta, suéltate. Lo de la regularidad está muy bien, pero mira cómo ibas al inicio de temporada, tranquilo, relájate. Lo que tenga, sea, será. Y así lo he hecho, he salido a tope y me lo pasa muy bien en carrera. Me ha sorprendido mucho Brad Binder, impresionante, pero al final he podido conseguir el podio.
Relaxa't i gaudeix, és molt important també a la vida. Jorge Martín, Martín Aitor 6è, Àlex Rins 9è, Àlex Márquez 12è, Maverick Viñales 13è i Pol Espargaró ha sumat un puntet 15è.
Tenim penal al Ciutat de València.
Per mi, clar, l'únic dubte és si podria haver fora de joc. Arriba molt tard. Àlex Tellez fa caure Jeremy Pino. És d'aquelles pilotes en profunditat que ha servit molt bé Kiko Femenia. Li guanya l'acció a Jeremy Pino. Àlex Tellez vol atacar la pilota, però no ataca la pilota. Ataca Jeremy Pino. Per mi el penal és clar.
Sí, és que la cara de Telles després de... Sí, sí, sí. És de... Ostres, he arribat tard i he fet penal.
Mira,
ara l'únic és si és fora de joc.
Sí, no ho sembla de moment, perquè té la pilota agafada Dani Parejo, que òbviament serà el llançador del penal. És una acció similar a aquella que a la primera part hem elogiat de Gudel, que tenia una groga, que ha anat a terra, que ha tocat la pilota, ho ha fet molt bé... fantàstic, però s'havia arriscat Gudel. Aquí també s'ha arriscat Àlex Tellez i ha comès un penal que pot decidir el partit, perquè som ja al minut 36 de la segona meitat. El Villarreal pot consumar la remuntada.
Sembla que els estigui dient que encara ho estan revisant, no?
Pot ser,
o,
sí,
no?
Sí.
Semblava que es dirigia al porter, a Dimitrovic, i li feia el gest de, com de la línia,
és
no?
Complicat.
Com
si el bar... És complicat, hi ha dos jugadors del Sevilla que podrien marcar la línia. A més de la pilota.
Sí, sí, doncs espera, encara no està decidit.
Encara té,
eh?
Mala orella, eh? Ai, ai, ai.
Doncs serà fora de joc.
Fora de joc.
Fora de joc. Doncs Àlex Tellez ja pot agrair avui el videoarbitratge i Lopetegui embogeix, conscient que això pot suposar un canvi emocional durant aquest tram final del partit. Àlex Tellez ja li pot agrair el videoarbitratge, perquè si no hagués estat un dels culpables en cas que Parejo hagués transformat el penal d'una possible derrota del Sevilla. Hi ha doble canvi al Villarreal. Per cert, entren ja Morales i Mojica.
La pilota plantada ja al punt de penal i, evidentment, xoc anímic pel Villarreal i pujada d'adrenalina pel Sevilla, que era el que venia a dir Lopetegui també des de la banda. 8 més l'afegit li queden al partit a València. De Moto2 i Moto3, del que ha passat a l'Aragó, que hem de destacar, Àlex?
A Moto2, victòria del murcià Pedro Acosta, per davant d'Aaron Canet, el pilot valencià, i ha completat el podi Augusto Fernández, que és el líder del Mundial, tripleta espanyola en aquesta categoria. El murcià Pedro Acosta, després de la cursa, deia això a DAZN.
Sabe bien. Al final, la primera después de la lesión, el primer podio después de la lesión. Creo que para lo mal que fue el inicio de año, porque hay que ser realista, fue mal. Creo que estamos haciendo buenas carreras. Ya desde Mugello estamos todas las carreras en el top 6 y aquí hemos vuelto un poco. Es verdad que el fin de semana ha sido un poco alto y bajo, ¿no? Sí que hemos estado siempre delante, pero Augusto iba muy rápido, Canet, Alonso. Entonces creo que ha sido gracias a esa tranquilidad que me dan un poco que hemos podido estar tranquilos a la hora de cuándo tirar.
Al capdavant del Mundial queda així Augusto Fernández, 214 a punt, seguit per Ayogura, 207, a Costa setè amb 123. Ja Moto3, victòria d'Izan Guevara per davant del japonès Ayumu Sasaki i Dani Olgado, un triomf que reforça el lideratge del mallorquí que eixampla distàncies amb Sergio García, que avui ha tingut un mal dia i ha estat 13è. Guevara parlava a DAZN un dels números del Mundial.
Ahora tenemos un margen, pero bueno, no hay que relajarse. Al final y al cabo, una carrera mala la podemos tener. Vienen cuatro que no conocemos, así que hay que estar siempre trabajando como lo estamos haciendo. Y yo creo que si seguimos así, podemos distanciarnos aún más.
Guevara, que li treu 33 punts a Sergio García, prové gran premi la setmana que ve a Sepang. En queden 5 d'aquest Mundial.
5 grans premis, per tant 125 punts en joc encara en els mundials de les 3 categories. Gràcies, Àlex, fins ara.
Fins ara.
I sabeu què ve, no? El 16 d'octubre.
Sí. Home!
A córrer. Mira, 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 mira com sona, eh? La cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Us conviden tots ells a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Diumenge, 16 d'octubre, setena cursa de RAC1. 5 quilòmetres, 5.000 participants, un recorregut pel centre històric per tots els públics, el Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Golf Centenari, el Mercat Vell o el Monestir de Sant Cugat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat, tota la informació i inscripcions a RAC1.cat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 1:06, mínima pausa, i som i ens hi quedem ja, tant el Benito Villamarín com a Noeta.
Superesports amb Xavi Puig.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La doble és el nou joc amb el que us ajudarem a vendre.